La llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 358 des dels nostres inicis i 8 d'aquesta desena temporada. Diane Keaton, una de les actrius més emblemàtiques del cinema nord-americà, ha mort als 79 anys, deixant enrere una trajectòria plena de talent, carisma i autenticitat. Nascuda a Los Angeles el 5 de gener de 1946, va adoptar el cognom de soltera de la seva mare com a nom artístic. El director, Woody Allen, la va convertir en la seva musa en pel·lícules com Sueños de un seductor, Manhattan i, sobretot, Annie Hall. Per aquesta última, Keaton va guanyar l'Oscar a millor actriu l'any 1978, consolidant-se com una figura clau de la comèdia moderna. També va destacar en drames com Rojos i en títols tan populars com El Padrí, Baby Boom o El Club de les Primeres Esposes. El seu llegat és immens, icona d'estil, artista completa i dona pionera en molts sentits. El seu nom queda inscrit entre les grans figures del setè art. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Estem llestos? Doncs vinga, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Diane Hall, coneguda arreu del món amb el nom de Diane Keaton, va néixer a Los Angeles, Califòrnia, el 5 de gener de 1946, sent una de les actrius més reconegudes i estimades del cinema estatunidenc. Va créixer a Santa Ana, una ciutat ubicada al comtat d'Orange, a l'estat de Califòrnia, en el si d'una família de classe mitjana. Era la gran de quatre germans i des de petita va mostrar un fort caràcter i una marcada personalitat creativa. La seva mare, Dorothy Keaton, era fotògrafa aficionada i va tenir una gran influència artística a la vida de la seva filla. El seu pare, John Newton Hall, treballava com a enginyer civil i agent immobiliari. Diane va triar com a nom artístic el cognom de soltera de la seva mare, Keaton, ja que al sindicat d'actors ja hi havia una actriu registrada amb el nom de Diane Hall. Inspirada per actrius com Katharine Hepburn i per algunes pel·lícules musicals de Hollywood, Keaton, des de ben jove, va decidir que volia ser actriu. Va començar els seus estudis al Santa Ana College i després a la Universitat Estatal de Califòrnia, però ben aviat es va traslladar a Nova York per estudiar interpretació al Neighborhood Playhouse School of the Theatre, on va estudiar el mètode Meisner, sistema molt popular en els anys 20 per Sanford Meisner, un director d'actors de Nova York. Durant aquesta època es va guanyar la vida treballant com a cambrera i va fer petits papers al teatre, fins que l'any 1968 va debutar a Broadway amb el musical Hair, on va destacar per la seva originalitat. Diane es va negar a fer una escena on havia d'anar nua, fet que ja anticipava el seu caràcter independent i la seva manera d'enfrontar-se al món del cinema i l'espectacle. Aviat el seu talent va cridar l'atenció de Woody Allen, en qui començaria una de les col·laboracions més importants de la seva carrera. L'obra teatral Play It Again, Sam, escrita per Allen, va ser el seu primer gran èxit a l'escenari. Aquesta relació professional i també sentimental marcaria el començament d'una etapa brillant per Keaton, que s'endinsaria de ple al món del cinema. Després, Diane donaria el salt al setè art amb una versió cinematogràfica de la mateixa obra l'any 1972. Aquesta pel·lícula, dirigida per Herbert Ross i protagonitzada per Woody Allen, va suposar el seu debut a la gran pantalla i va servir per mostrar la seva viscòmica, la seva naturalitat interpretativa i aquella excentricitat encantadora que ben aviat va captivar el públic. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome as time goes by. Jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome as time goes by. Però va ser aquell mateix 1972 quan la carrera de Diane va fer un salt gegantí. Francis Ford Coppola la va escollir per interpretar el personatge de Kay Adams, la parella de Michael Corleone, a El Padrí. Aquest paper, que va repetir a la segona i tercera entrega de la saga, la va situar definitivament al mapa de grans estrelles de Hollywood. La seva actuació aportava una mirada humana i sensible a l'univers criminal de la família Corleone, oferint un contrast molt poderós amb l'evolució fosca del personatge de Pacino. Mentre rodava la pel·lícula, Diane va començar una relació sentimental amb Al Pacino, que tot i tenir alts i baixos, va durar diversos anys. Aquesta relació seria una de les més conegudes de la seva vida privada, juntament amb la que havia tingut abans amb Woody Allen i més endavant amb Warren Beatty. El Padrí és considerada per a molts com la millor pel·lícula que s'ha produït al llarg de la història del cine, tant la primera com la segona entrega. La de 1973 va ser nominada a 11 Òscar i en va recollir 3, a millor pel·lícula, actor principal per Marlon Brando i guió adaptat per Mario Puzo i Francis Ford Coppola. Smile the while you kiss me sad adieu. When the clouds roll by, I'll come to you. Then the skies will seem more blue. Down in lover's lane, my dearie, wedding bells will ring so merrily. Every tear will be a memory. So wait and pray each night for me till we meet
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Durant els primers anys de la dècada dels 70, Keaton va participar en diversos projectes de comèdia i cinema independent. Algunes de les pel·lícules més destacades d'aquesta època són El Dormilega i L'última nit de Boris Grushenko, totes dues dirigides per Allen. Aquestes obres van consolidar la seva imatge d'actriu còmica brillant i amb un estil molt personal. El Dormilega és una divertida paròdia de clàssics de la ciència-ficció apocalíptica com Un mundo feliz, d'Aldous Huxley, o 1984, de George Orwell, i pel·lícules com La naranja mecànica, de Kubrick, o THX 1138, de George Lucas. També fa referències constants dels mestres Chaplin, Keaton o Harold Lloyd. La banda sonora d'aquesta pel·lícula, formada per peces de jazz, està composta pel propi Woody Allen. Pel que respecta a L'última nit de Boris Grushenko, és un dels millors treballs de la seva primera etapa. El director va parodiar la literatura realista russa, sobretot Guerra i Pau, de Tolstoi, i Crim i Castig, de Dostoievski, amb consideracions sobre l'ànima tràgica de la mare pàtria, l'amor i la mort. La pel·lícula conté divertides discussions filosòfiques dels personatges en els moments menys escaients i graciosos homenatges al cine de Chaplin i dels germans Marx. La banda sonora la conformen diverses peces clàssiques del compositor rus Sergei Prokofiev.
Thank you.
L'any 1977, Diane Keaton va assolir el cim de la seva carrera amb la pel·lícula Annie Hall, escrita i dirigida per Woody Allen. Aquesta comèdia romàntica va redefinir el gènere i la interpretació de Keaton en el paper de la protagonista va ser absolutament innovadora. Alguns la van definir com natural, encisadora, peculiar i, sobretot, profundament humana. El personatge d'Annie és el d'una dona insegura però optimista, caòtica però inspiradora, un reflex perfecte de la Diane real. Annie Hall va obtenir un èxit aclaparador, tant a nivell de crítica com de públic. Va guanyar 4 Oscars, incloent el de millor pel·lícula, director i actriu per Keaton. La seva actuació, encara avui en dia, es considera una de les més emblemàtiques del cinema del segle XX. Una de les coses que més va impactar del personatge d'Annie Hall va ser el seu estil de vestir. Keaton, que sovint improvisava part del vestuari, va introduir un look molt trencador per l'època: camises masculines, corbates, pantalons amples, barrets i fins i tot alguna armilla. Una combinació d'elements andrògins i sofisticats que la van convertir en icona de moda. Aquest estil, batejat amb el nom d'Annie Hall, va marcar a tota una generació i encara avui en dia influeix en el món de la moda. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found somebody who could maybe be true. Just to be sad, thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do for nobody else. Gave me a thrill with all your faults. I love you still. It had to be you, wonderful you, had to be you. Personal, Annie Hall també va suposar un punt d'inflexió per Diane. Va ser el final oficial de la seva relació de parella amb Woody Allen, però va donar pas a una amistat i col·laboració professional duradora. Durant molts anys, Keaton ha defensat Allen públicament i ha parlat d'ell com a una de les persones més importants de la seva vida. També donaria inici a una nova etapa professional, trencant amb la seva imatge de musa còmica i començant a acceptar papers més dramàtics i arriscats. El primer gran pas en aquesta direcció va ser amb la pel·lícula Buscant el senyor Goodbar. Aquest paper va ser intens, fosc i molt diferent al que el públic esperava d'ella. I tot i que el film va crear una certa polèmica, va confirmar que l'actriu tenia una gran capacitat interpretativa que anava més enllà de la comèdia. Aquesta etapa va continuar amb Interiors, una pel·lícula dirigida per Allen amb influències del cinema d'Ingmar Bergman. Keaton interpretava una de les filles d'una família desestructurada emocionalment. El film va servir per demostrar, si calia demostrar alguna cosa, que Allen i Keaton podien explorar registres molt diferents dels que eren habituals.
You. La llanterna màgica, amb Jordi Terradas.
Poc abans de finalitzar la dècada dels 70, Woody Allen elabora una comèdia que té com a finalitat mostrar un retrat de la ciutat de Manhattan i dels seus habitants. No falten les referències al sexe, a la religió i als psiquiatres, temes sempre presents a les pel·lícules d'Allen. El film compta amb un excel·lent repartiment que inclou, a més del propi director, a Diane Keaton, Michael Murphy, Marielle Hemingway i Meryl Streep. Rodada en blanc i negre, la fotografia corre a càrrec de Gordon Willis, que realitza un esplèndid retrat de la ciutat de Nova York. Sense cap mena de dubte, es tracta d'una de les grans obres mestres del geni novaiorquès. Els temes musicals de George Gershwin, que van ser interpretats per l'Orquestra Filarmònica de Nova York, en aquesta ocasió dirigida per Zubin Mehta, i al mateix temps per l'Orquestra Filarmònica de Buffalo, sota la direcció de Michael Tilson Thomas, acompanyen la història. Manhattan és un clàssic de la història del cine que va deixar empremta per la seva singular història, els seus moments còmics, així com per temes com Rhapsody in Blue, que va ser interpretada al piano per Paul Jacobs i que només escoltar els seus primers acords en remunta a l'esplendorosa ciutat dels gratacels.
Thank you.
la dècada dels 80, Keaton va continuar la seva trajectòria amb èxits com Rojos, de 1981, sota la direcció de Warren Beatty, amb qui també mantindria una relació sentimental. La pel·lícula, una èpica política i romàntica sobre la Revolució Russa, va suposar una fita per l'actriu. La seva interpretació de la periodista Louise Bryan la va fer guanyar una nominació a l'Oscar a millor actriu i el seu treball va ser àmpliament elogiat per la crítica. Keaton també va participar en altres films dramàtics com Després de l'amor, al costat d'Albert Finney, on explorava el dolor d'una separació matrimonial, i Mrs. Soffel, una història real on interpreta una dona que s'enamora d'un presoner condemnat a mort. Aquestes interpretacions van ajudar a consolidar la seva imatge com una actriu dramàtica, però Keaton mai va abandonar del tot la comèdia. De fet, una de les seves grans fortaleses com a intèrpret ha estat la seva capacitat de combinar vulnerabilitat emocional amb un sentit de l'humor genuí, cosa que la feia única en el panorama del Hollywood dels anys 80. Recreada amb exactitud i multitud de detalls, Dies de ràdio és un dels més entregats homenatges de Woody Allen a una gran època, un ric, nostàlgic i estudiat retrat dels anys 40. El film explica mitjançant flashbacks la vida de Joe, un nen jueu de Brooklyn que en realitat és el propi director, que creix als anys 40 estimant la ràdio i vivint a través d'ella. El narrador de la història en veu en off és Joe, ja adult. La seva història i la de la seva família, una família com tantes d'altres, s'entremescla amb les històries de les grans estrelles de la ràdio de l'època, que viuen una vida de glamour i luxe en què somia la família de Joe. Dies de ràdio és una pel·lícula vella i dolça. Estrenada l'any 1987, és l'única pel·lícula on Mia Farrow i Diane Keaton, les dues grans muses de Woody Allen, coincideixen. Mia Farrow dona vida a Sally, una aspirant actriu i cantant que passa de vendre cigarretes en les festes a les grans estrelles a ser una estrella per si mateixa. Diane Keaton fa una breu aparició al final de la pel·lícula. Una sorpresa del més agradable tenint en compte l'irritant paper de Mia Farrow. El guió és senzillament suggestiu i entranyable. La música de Dick Hyman és excel·lent i la fotografia tirant a sèpia de Carlos Di Palma, genial. Tots aquests elements fan de Dies de Ràdio una obra mancant, amena i dinàmica. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fears apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. You're so lovely, never, ever change. Keep that breathless charm, won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight.
La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Els 90 van donar inici a una nova etapa en la carrera de Keaton, caracteritzada per una major presència en pel·lícules comercials, alhora que mantenia el respecte de la crítica per la seva trajectòria i consistència artística. Un dels seus papers més populars durant aquesta dècada va ser el de Nina Banks a la comèdia familiar El pare de la núvia, on interpretava el paper de la mare de la núvia al costat de Steve Martin. Aquest film és una segona versió del clàssic dels anys 50. Es va fer una segona entrega d'aquesta l'any 1995. Dos anys abans, però, Keaton va sorprendre amb la seva participació a Misteriós assassinat a Manhattan, una comèdia de misteri dirigida per Woody Allen 6 anys després de la seva darrera col·laboració junts. L'any 1996, Keaton va rebre una nominació a l'Oscar per la seva actuació a l'habitació de Marvin, on compartia protagonisme amb Meryl Streep, Leonardo DiCaprio i Robert De Niro. Aquell mateix any, Keaton es va posar en la pell d'Annie Paradis per protagonitzar El club de les primeres esposes, al costat de Goldie Hawn i Bette Midler, tres dones madures, antigues companyes com a protagonistes, que després d'una trobada casual decideixen formar un club per poder venjar-se dels seus exmarits que les han abandonat per dones més joves. Malgrat la seva gran exposició pública, l'actriu sempre ha estat molt reservada pel que fa a la seva vida privada. Mai s'ha casat i aquesta elecció personal ha estat una part important de la seva identitat de dona independent, lliure i que ha trencat amb moltes convencions socials. Un dels moments més significatius de la seva vida personal va arribar als anys 50, quan va decidir adoptar dos fills com a mare soltera, Dexter i Duke. En paral·lel, Diane ha estat una gran defensora de les dones al cinema i ha parlat sovint sobre la discriminació per edat i gènere a Hollywood. Als anys 2000, una de les seves pel·lícules més destacades va ser Quan menys t'ho esperes, una comèdia romàntica al costat de Jack Nicholson sota la direcció de Nancy Meyers. D'una jove actriu de teatre a una icona mundial, la història de Diane Keaton és la d'una dona que ha viscut fidel al seu cor i a la seva visió, un artista que ha sabut envellir en gràcia i rebel·lia i que ens recorda, en cada aparició, que el més important és ser un mateix. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien de tout, mais qui en disant langue, en voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donnait le frisson. C'est si bon, ces petites sensations ça vaut mieux que million. C'est tellement, tellement bon.
C'est bon,
voilà, c'est bon. Les passants dans la rue, bras dessus, bras dessus, en chantant des chansons. Quel esprit merveilleux.
C'est bon.
Je cherche un millionnaire avec des grands Cadillac cars, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand.
C'est bon,
si bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.